Vinga, són les 10 i 17, a les 17 i 17 a la remissió. És el moment ara de parlar de sexualitat. Ho fem, com sempre, amb Ana Maria Lozano, que té a més aquesta pàgina d'Instagram que es diu Fluir en el Amor, on també doncs, podreu trobar consells i assessorament sobre diversos aspectes, sobre l'amor i l'afectivitat. Maria Lozano, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, Jamila, com estem?
Molt bé, molt bé. Tu què tal, com estàs?
Molt bé, avui porto coses així no molt agradables, però s'han de portar, així que...
Efectivament. De què ens parles?
Pues mira, avui podria parlar sobre el tema dels abusos sexuals infantils, perquè han pujat moltíssim les estadístiques i és un tema que em preocupa, perquè clar, dins dels drets sexuals és un dret que està molt vulnerat, perquè com el pateixen els infants i els infants no es poden expressar, sento que és un tema que s'ha de visibilitzar per poder-ho abordar d'alguna forma.
A veure, com sabem que es donen o quan es donen d'aquests casos?
Jo normalment quan els veig els trobo molt amb adults, no? Mm. Acudeixen a adults a consulta per altres temàtiques que no tenen res a veure amb l'abús sexual. Per exemple, jo què sé, ve una persona que té problemes a nivell sexual, pues que no gaudeixin del sexe o que es dissocien, no? Que estan mantenint sexe i estan en cuerpo però en alma no, no? És com, o gent que té aversió al sexe o persones que busquen conductes extremes, addicció al sexe o per exemple, els agrada molt el tema d'una submissió molt autodestructiva, o que tenen relacions afectives amb dificultats. Per exemple, no tenen dificultat en tenir sexe, però sí en tenir relacions afectives, en confiar, o jo què sé, fins a relacions prostituïdes, no? Que s'acostumen com que el sexe, que a través del sexe has de guanyar la... Bueno, històries així una mica. Llavors, venen per altres temes que no són per l'abús i al final acabes trobant que l'arrel d'aquests problemes que es manifesten venen d'un abús sexual de la infància. Llavors, el tema és que com és un tema que la principal característica és que es porta en secret, quan us presen diuen és la primera vegada que expresso això a la vida, no? Llavors, es senten molt sols perquè, clar, com és algo tan tabú, no es parla entre ells. I llavors, és un tema que és molt, molt, molt comú. I també m'impacta molt perquè estic veient que les estadístiques que deien, que jo al començament deia no pot ser, saps? Com que s'estan corroborant que és veritat, no? I m'impacta molt.
Molt bé, és un tema doncs, que estadísticament en què es tradueix?
Pues mira, jo quan anava a la uni em deien que una de cada 5 nenes podia patir abús sexual infantil i un de cada 7. Però ara ha sortit un estudi nou, que és un estudi del Ministeri de Joventut e Infància, que es diu Romper el Silencio. Aquest estudi va sortir a l'octubre del 2025, però es va fer entre el 2019 i el 2023. I van dir que el 28,9% de joves entre 18 i 30 anys van manifestar que havien patit algun tipus de violència sexual. I llavors hi ha un altre estudi de la Fundació ANAR, que es va presentar el 2024, que diuen que les agressions i abusos sexuals han pujat un 55% en els 5 últims anys.
Dius que la gent no n'és conscient. Com es fa doncs, per recuperar diguem, aquesta vivència, no? Perquè, clar, la gent que fa ho bloqueja d'alguna forma.
Moltes persones ho obliden. L'inconscient és molt savi, no? I a vegades quan hi ha experiències molt traumàtiques i molt doloroses, a vegades ho obliden. Hi ha persones que sí que se'n recorden. Hi ha persones que els afecta més, hi ha persones que els afecta menys, però el més curiós és que mai venen, bueno, normalment, per un tema d'abús sexual, venen per altres temes. És com que no li donen aquesta importància. Però a mi el que més m'impressiona és l'estadística, perquè ara ha pujat molt. Tu imagina't, mira, te fico un exemple perquè te fiques la imatge de com és això, no? Uh-huh. Tu imagina't, Jamila, que ara no treballes a la ràdio, que tu treballes de profe a un institut, ¿vale?
Sí.
Llavors, aquesta estadística, si és a nivell estatal, vol dir que pots treballar a Formentera, a Madrid, Catalunya, on tu vulguis. I t'imagines una aula amb 30 alumnes, ¿vale? Això vol dir que de 30 alumnes, 8,67 de la teva classe estan en risc de patir abús sexual. Són molts, tu imagina't.
Són moltíssims.
Clar, tu imagina, tens el teu grup a classe i et planteges. Quin d'aquestos són detectats? La majoria cap, perquè és un secret, no? Com estan? Qui ho sap? No? I quines conseqüències tindran a la seva vida i com es podia haver evitat? No? És com... feia anys era una de cada 5 i ara són 10, pues ha pujat a 4... Bueno, parlo uns decimals, unes 4 nenes més que fa 5 anys i uns 3 nens més que fa 5 anys. És molt heavy.
O sigui, a més han pujat.
Han pujat un 55%. Sí, per això és un tema que dic avui, deixem les preguntes de costat, perquè és un tema... I després, la majoria d'abusadors són gent de l'entorn. Quan ens imaginem un abusador sexual, ens imaginem algú amb cara xunga, no? Però què va? Solen ser pues, gent de la família, veïns, els profes, monitors, germans, cosins, el massagista, el jo què sé, no? És... I clar, és algo que hem de prevenir.
Com ho podem fer? Com podem prevenir?
Pues jo crec que és una responsabilitat. Primer hem de conèixer com és un abús sexual, què passa, com acudeix, com és, no? I després implicar la comunitat educativa, que som tots, no? Ara t'he ficat un exemple dels profes, però la comunitat educativa som tots, els pares, les famílies, els veïns, i sobretot com és una cosa que se passa amb nens molt, molt petits, a partir de 2-3 anys ja poden ser abusats. Llavors hem de fer una prevenció des de ben joves, perquè si fem una prevenció amb nens de 12 o 15 anys ja és tard, no? Llavors és un tema que s'ha de parlar molt des de infància, des de les escoletes, des d'infantil, des de la família i sobretot conèixer, no? Pues, per exemple, pues, vols que t'expliqui una mica com són?
I tant!
Pues mira, els abusos sexuals infantils, perquè també estan els adults, no? Però aquests són dels 0 als 18 anys. Sempre hi ha un abús d'autoritat o una diferència d'edat. Això pot ser que siguin que abusin pares, mares, perquè els nens també poden ser abusats, que a vegades pensem que no, però sí, germans, profes, cosins, avis, veïns, massagistes, entrenadores, monitors, amics de la família, no? Sol ocorrir normalment a casa i amb gent molt de confiança. Llavors, l'agressor és una persona encantadora, no? I que respectada per la comunitat i comencen a manipular, dient pues juguem a fer cosquilletes, això és un joc, o cállate y aguanta, no se lo digas a nadie, és el nostre secret, si ho expliques a algú se li passarà alguna cosa a mamà, te compraré regalets, o m'estàs provocant, saps? És com una manipulació. I clar, bueno, pues hi ha de tot tipus, tocaments, petons, carícies, penetració, sexe oral al menor, o l'adult també li pot demanar que li faci a l'adult, el menor a l'adult. Llavors també a vegades pot haver submissió química i, bueno, i també amb els més grandets està començant també a pujar més perquè està el tema d'internet, no? El tema del grooming i gent que s'ha passat per joves, no? I que també... No, les típiques fotopolles i aquestes coses, no? Però bueno, el que més afecta és el contacte físic, no? I aquesta pressió.
Sobre això que deies, no? És el nostre secret, si ho contes li passarà algú a la teva mare. Que important en aquest sentit, doncs, com a pare i mare, explicar des de ben petits als nens que si algú li diu no ho contis, s'ha de fer tot el contrari, no?
Clar, hi ha contes que parlen d'això. Tenim la sort de que hi ha molts contes que parlen de la prevenció d'abús sexual infantil, que estaria molt guai que totes les escoletes i totes les escoles tinguessin algun o s'expliqués com de forma obligatòria, no? Cada any explicarem aquest, a més hi ha per totes les edats, no? Adaptats. Llavors, aquest conte l'explicarem a l'escoleta, aquest infantil, aquest a primària, a segon passarem aquest documental, no? A secundària. I llavors es parla molt del secret i de quines zones són íntimes i que i també el poder dir que no, no? Aquest cos és meu i aquestes parts les toca qui jo vull, no? I també com sensibilitzar, no? Per exemple, moltes vegades els pares, no, que quan obliguen a donar petons, no, dona-li un petonet, dona-li un petonet. Pues si el nen no vol donar un petonet, encara no és mala educació, és respecte al seu desig, no? Llavors tenim que acostumar-nos a educar en ser fidels a les nostres necessitats, perquè si no, quan som grans, inclús, mira, hi ha persones de 50, 40 que tampoc saben ficar límits, no?
És
una forma educativa. Llavors, dues coses que veig moltíssim que són importants són, una és el secret, que és el que més fa mal, perquè clar, tu imagina't guardar això dins tota la vida i als 40 o 50 anys dir, hòstia, és la primera vegada que ho puc expressar. És molt heavy. I després també, si a vegades quan es fan coses de grup, no? Quan un diu, a mi m'ha passat, a mi també, a mi també, a mi també, i dius, hòstia, tothom surt de l'armari i és com, hòstia, no estem sols, no?
Totalment, sí, sí.
I després la dissociació és molt típica. Tu imagina't, si tu ets un infant i un adult te fa coses que a tu no t'agraden, què fas? Desconnectes? El teu cos desconnecta perquè s'ha de protegir, no? Perquè està fent algo que no li agrada. Llavors, amb l'etapa adulta, el que els hi passa als adults que els hi passa igual. A nivell sexual, quan estan fent sexe, desconnecten perquè han après a tenir sexe d'aquesta forma, no? És com les seves connexions nervioses relacionen el sexe amb què m'he d'evadir, no d'estar present. I per això tenen moltes dificultats, moltes vegades.
Molt bé. I com es pot, diguem, reconnectar?
Clar, la gràcia d'aquí està perquè a mi m'agrada molt fixar-me en per què venen, no? Quin problema tenen, no? Per exemple, ara t'explico un tema, això, de una persona que no connecta amb el plaer, si no connecta amb el plaer, no connecta pues, amb els orgasmes, no? Amb el gaudi del sexe, no? Mm. Però tu imagina't que és una persona que s'ha acostumat a relacions sexuals molt extremes i necessita sexe molt extrem per gaudir, no? Mm. Llavors, pues, jo què sé, marxa aquestes festes del xemsex, no? Que és que no dic que estiguin malament, si a algú li agrada i ho porta bé, és perfecte, no? Que aquestes drogues del xemsex són pues, festes que duren molts dies i que necessiten drogar-se per aguantar, no? Mm. O rotllo BDSM, no? El rotllo de submiso, dominante, no? Tot està correcte mentre la persona ho gaudeixi i ho decideixi. En el moment en què digui algú tinc un problema amb això, és quan s'ha de tractar. Clar. Normalment tractem el problema que ve a demanar la persona i d'aquí surt l'arrel, però sempre la gràcia està en que la seva vida sigui funcional, que pugui tornar a recuperar o fer el que li senta malament. I realment funciona, no? Hi ha persones que de seguida se va aquest problema, no? Com que sembla que sigui molt... Bueno, depèn també del cas, eh? Hi ha gent que és molt fàcil, hi ha gent que està molt marcada, tot depèn del que han viscut, de la personalitat, però normalment la gent avança, no? Mm. Que veus que hi ha resultats. Sí.
Molt bé. D'altra banda, els nens, entre nens... també poden passar aquestes circumstàncies, no?
Mira, hi ha una cosa molt curiosa que és molt natural, que es diu el jugar metges, no? Uh-huh. El jugar metges és el joc simbòlic, que el joc simbòlic és un tipus de joc on l'infant representa la realitat de l'adult per poder-la entendre, no? Uh-huh. Llavors els nens juguen a papàs i a mamàs, juguen a metges, llavors és molt normal que s'explorin, que vulguin jugar. A més, aquí tu pensa que a Formentera tenim sort que som naturistes, no? I que tenen la sort que els nens poden veure vulvas i penis en una naturalitat. Però tu imagina't una persona de Madrid,
sí,
no? que potser els seus pares no van en pilotes per casa, no? I que les seves nines no tenen genitals, perquè tu fixa't, la Barbie i el Ken no tenen genitals.
Efectivament.
No, és com quan parlem de l'educació sexual, no és només quan ja tenim relacions, no? Sinó conèixer el cos, les nostres parts íntimes, no? Llavors, clar, el nen té curiositat de que té la nena i la nena té curiositat de que té el nen. Llavors, juguen, ¿vale? Llavors, això és natural sempre amb unes condicions, ¿vale? Mm-hmm. Primer, l'edat. Els petits juguen amb els petits, els mitjans amb els mitjans i els grans amb els grans. No pot ser que jugui una nena de 6 anys amb un nen de 18 a metges. Això és no, perquè hi ha diferència d'edat, hi ha diferència de força i no és el mateix nivell madurativo.
Clar.
Igualment, si és un joc d'exploració, hi han d'haver unes normes, ¿vale? Primer, que sigui supervisat, ¿vale? No? Després, ojo amb els forats, ¿vale? Això és una cosa que és important, no? Podem jugar, podem explorar, però no podem ficar res als forats. Els forats vol dir el nas, la boca, els genitals, l'anus, les orelles, perquè potser jugant te fiquen algú pel nas o per un altre lloc un objecte i la podem liar parda, no? És com un tema de prevenció. Mm. Després també hem de mirar si hi ha coacció, no? També jo penso que aquest joc simbòlic, si estem, per exemple, una escoleta, és molt interessant perquè tu pots supervisar, no? En plan, vale, juguem a metges, vale, però tu si vols tocar una part de cos, ja se pregunta, vols que et toqui el braç? Sí. Mm. T'estic tocant massa fort? No, vull més fluix. Llavors, ja des de ben petits podem començar a expressar aquí sí, aquí no, això sí, això no, no? Després, el tema de que, bueno, també hem d'anar molt en compte, perquè hi ha casos d'abusos sexuals reals i altres que no. Jo recordo una senyora que tenia pues, uns 40 anys i que de petita, vivia a un poble petit i tenia un veí, ella tenia 6 anys i el veí tenia 4, i estaven jugant a això, a explorar-se. Llavors, la seva germana es va xivar a la mare, que s'estaven tocant, llavors se va enterar la veïna que tu hija ha abusado de mi hijo, no, tu hijo ha abusado de mi hija, i bueno, tot en contra, pues voy a llamar a la Guàrdia Civil. Llavors aquesta senyora, en 40 anys, estava molt traumatitzada perquè la seva primera experiència sexual d'algo que podia ser molt natural va ser molt jutjat. Llavors hem d'anar amb molt de cuidado perquè algú pot ser que sigui un abús i algú que no ho sigui i que la liem molt parda, no? I que quedi traumatitzada.
És complicat això perquè... Clar, mira, abans, altres generacions per sort ara està molt, doncs, molt normalitzat parlar d'això, també hi ha, com tu dius, molts de llibres, moltes coses, però jo crec que abans, quan passava alguna cosa així, que també passava igual que ara, quan molts cops quan l'infant o el jove li deia als seus pares, mira, aquest amic teu, quan ve a casa, em tracta raro, em diu coses, em fa tocaments... Normalment, la reacció dels pares és, però què dius?
Si no s'ho creuen.
Aquest és, no sé qui, és amic de tota... Vinga, va, no facis paranoies. Clar, hem arribat d'això a ara, que clar, i per sort hem superat aquesta fase, però és veritat que també, com tu dius, estem molt pendents d'aquest tema i s'ha de diferenciar, no?, entre el que deies, una cosa consentida i una cosa que no, però clar, quan són nens també és una mica difícil perquè el que surt automàtic és dir, són nens, estan com explorant, estan busquen els límits, però això és important, doncs, més o menys establir unes condicions, no?, perquè, per saber el que és abús i el que és natural.
Clar, sí, però tens molta raó, perquè moltes vegades en els abusos no es creuen els nens. Tu pensa que si un nen diu que el seu pare o el seu avi l'ha abusat, es pot trencar una família.
Yeah.
Llavors, moltes vegades la gent ho nega per evitar problemes. Llavors, també hem d'anar molt de cuidat amb això, perquè diu si un nen no vol anar amb el seu tiet, si una nena està incòmoda, ojo, aquí passa alguna cosa, no? Perquè hem d'escoltar les dos parts sempre. Com és un tema tan delicat i mai sabem si és abús o no ho és, hem d'anar amb molt de cuidado. També es pot, bueno, es pot observar a vegades, no? Amb actituds, no? Quan... per exemple, jo què sé, amb el dibuix infantil, no? Amb els dibuixos infantils, es veu tot. Tu imagina't, jo què sé, he vist dibuixos que m'esgarrifen, no? Imagina't, un nen que encara no sap dibuixar el cos, no? I dibuixa un cos, això que fan dos rodones, una rodona al cap, una altra al cos i quatre pals. I dibuixen un pal com un penis erecte. I dius, hòstia, esto aquí, que pega aquí, saps?
Ja.
És com a molt raro,
com
no?
On no han vist això, no?
Clar, o jo què sé, o per exemple, un dibuix a un nen molt vestit i amb moltes cremalleres, amb molts botons, com per protegir-se. Ja et passaré un link, que si vols després l'enganxem al programa d'avui, perquè puguin tafanejar, però t'esgarrifa, és com... Després també es veuen quan tenen conductes molt sexualitzades, vius, aquest nen tan petit, com té aquestes conductes, això no és natural. O a vegades fan regressions. Per exemple, un nen que anava al lavabo normal, de sobte es fa pipí al llit, o torna a demanar el xumet. O canvis d'humor, o sí, és un tema que jo penso que s'hem de sensibilitzar com a comunitat educativa, com a tots, hauríem de fer alguna cosa.
Totalment. No sé, com podem aturar-ho d'alguna forma?
Pues jo crec que podíem fer-ho, primer amb la família, no? Observar, primer l'entorn, si hi ha coses rares, que no es vol relacionar amb algú de la família, no obliga a donar petons, aprendre a conèixer el nom del cos pel seu nom apropiat, penis, vulva, no? El xixi, no sé quant, perquè després no entenen si és quina part, no? Com naturalitzar, identificar que són parts que són íntimes, després podem el dret a dir que no, no? Que hi ha secrets que no són bon guardar-los, i per això hi ha un munt de vídeos, hi ha contes que s'expliquen, se poden explicar a casa, se poden ficar a classe. Després també amb adolescents el tema del grooming, ojo amb l'internet, no? que també és un risc. El perfil de l'abusador, que no creguin que és una persona que té mala cara, que pot ser algú molt agradable. I després, jo el que més faria èmfasis és en l'escoleta i en infantil, que és l'etapa que més podem previndre, no? Llavors faria els contes obligatoris. Tampoc és un... Per prevenir això no cal molt pressupost, no? Comprem uns llibres que parlin del tema, entre les educadores o els profes mirem quin ens agrada o quins peguen més pels nostres alumnes, i llavors expliquem una vegada a P2, P3, un conte, que sigui obligatori cada any, vale? Després, a primària, una altra vegada. A secundària, una altra cosa. També hi ha cançons que parlen d'això. Si no ens agraden, les podem inventar. Avui en dia, amb l'intel·ligència artificial, pots canviar hasta la música, el contingut. Observar a través del joc simbòlic, quan juguem a metges amb els nens, amb l'infant, observar, donar pautes, de ficar límits, supervisar. Què més? Analitzar molt els dibuixos. Què més? I també que dir-li als nens que quan els passi això, li han d'explicar algun adult, no? Després, què més? Amb els adolescents hi ha un vídeo molt interessant que és el consentimiento de forma fácil, que és com tomar una taza de té. ¿Vale? Uh-huh. I llavors parla de... Bueno, és molt simple, a través d'una tassa de té, explica, pues, per exemple, vols té? No vull té. Sí, però és que jo te l'he preparat. Ja. L'has vist aquest
vídeo? L'he vist, és molt bo.
És molt bo.
A veure si el podem posar.
Vinga, sí.
Ho intentem, a veure, eh?
Es diu el consentimiento de forma fácil con una taza de té.
Mira, Miguel, al YouTube, el consentimiento de forma fácil con una taza de té. Sí, fa com una metàfora, no? Entre... Bé, jo he de dir que... justament ahir em va passar una cosa així, sí. Però amb el... Bé, amb la dutxa, no? Li deia, però et vols dutxar?
Sí.
I em deia, no, em dutxo després.
Sí.
I jo, però va, dutxa't. Sí. I ell, no, que no em vull dutxar ara. I així, ja, fins que un moment em va dir, a veure, ja em pots deixar en pau. I és veritat que en aquestes coses es nota. Dius, ostres, per què he d'insistir tant si m'ho ha dit 5 vegades, no? Sí. I clar, amb aquesta situació, doncs íntima, és encara més important, doncs, fer atenció al que vol realment la persona, no? I també, com a altra part, aprendre a connectar amb el que tu vols i posar el límit.
És que jo crec que estem molt desconnectats d'això. Mm. Mira, t'explico un exemple molt simple que em va passar el dia a dia i que em va fer pensar, no? Jo estava en un dinar familiar i estava la meva fillola amb 7-8 anys i va venir el cambrer. I el cambrer li tocava el cabell, no? Mm. I la nena ficava una cara de fàstic,
yeah.
I jo la mirava. I dic, no diré res, no diré... Aguanta, Maria, aguanta, no diguis res. A veure com reacciona, ¿vale?
Sí.
El cambrer va saludar la família, va marxar i va parar de tocar el cabell. I li va preguntar, escolta, digo, ¿a ti te gustaba que te tocaran el pelo? Me dice, no me gustaba. Digo, ¿y por qué no le has dicho que no te lo tocara? Dice, porque no sabía qué decirle y a lo mejor se enfadaba. Digo,
yeah.
¿Sabes qué le hubiera dicho yo? Dice que, digo, mira, yo le hubiera dicho, oiga, perdone, a mí no me gusta que me toquen el pelo. Por favor, no me lo toque más. Digo, y a eso lo puedes hacer, amb el cabell, amb la cara, amb el pubis, amb els pits, amb el cul. Y también le puedes decir, mira, tócame, pero flojito o fuertecito. Y tú, ¿sabes? Digo, ¿a qué es fácil? Sí. ¿Les falta el respecte? No. ¿Se enfadará per això? No. Pues nunca te acostarás sin aprender algo más. Ja ho saps. Per
molt
avui
bé, Maria,
per sempre,
quina, no? Sort, tenir una padrina com tu,
sí.
Eh?
Però és algo molt fàcil que tots, sí, podem fer, educant el dia a dia, observar, quan algú se sent incòmode, dir, no te sents còmode, expressa-ho, no? La paraula sentir-se còmoda. És una paraula que hem d'introduir al nostre vocabulari.
Mira, anem a posar aquest vídeo, si el tenim, Miguel, el tenim. Vinga, anem a posar aquesta metàfora de sobre el consentiment.
Perfectísimo.
Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben... Y esta es la parte importante. No les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después, cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo.
Doncs aquí queda.
Sí.
Queda bastant clar, no?
També vull deixar un documental, diversos enllaços, perquè puguin aprofitar per profunditzar en el tema. Mm. Vull deixar un link d'un documental que es diu El sostre groc, que em sembla que l'han passat a Formentera, que és un documental sobre abusos sexuals reals que va passar a Lleida i que amb un grup d'adolescents de teatre. Aquest és molt bo. També m'agradaria deixar un link de dibuixos d'abús sexual infantil, perquè si veuen algú raro que pugui detectar, i alguns contes per prevenir l'abús per edats, i també podem deixar el link de la taza del té, així ja el tenen.
Molt bé, doncs jo també volia fer una recomanació, perquè justament ahir em vaig començar a veure la sèrie Pubertat d'Anna Letizia Dolera, i la veritat que aborda aquest tema de l'abús sexual infantil entre infants d'una forma, diguem, molt, per jo, molt realista, diguem, amb tot el que suposa, no? Per l'entorn, també per la mare d'aquest nen que està, doncs, implicat i que ella, doncs, és una dona feminista, molt conscienciada del tema i que de sobte es pregunta com pot ser que això li hagi passat al meu fill.
Sí, sí, sí.
I bé, està molt ben feta, també està en català i doncs, de moment, molt, molt bona sèrie, no l'ha acabada. Així que, si molt us voleu animar, hi ha molta contingut sobre aquest tema i sort que el tenim, no? Perquè sí, abans estava com tot més amagat.
I també, ojalà que tothom se sensibilitzi amb això i que podem baixar aquestes estadístiques, no? Que cadascú fiqui un gratet d'arena, sobretot amb els nens ben petits, perquè d'aquí uns anys les estadístiques baixin.
Totalment. I alerta, doncs, amb els entorns i amb les senyals, que fan aquests nens i nenes. María Lozano, de Fluir en el Amor, moltíssimes gràcies, com sempre.